L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I ara tenim amb nosaltres l'alcalde de Vila-real, José Benlloc. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia, Susana.
Mire, jo este matí tenia curiositat, perquè com ja fa dies que no el veiem i això, i pensava, jo, des de quant de temps farà que tenim l'alcalde? Bueno, doncs va ser un 11 de juliol del 2011 que vostè va ser alcalde de Vila-real, eh? Ja ha plogut.
Ah, bueno, ja. La veritat que l'any que
ve... de ser sorprès, eh?
No.
No m'esperava.
No, sí m'ho esperava perquè, a més, estic aquests dies pensant molt en que ja quasi són 10 anys de canvi en Vila-real i estem treballant també en intentar fer un balanç de tota aquesta època i redefinir tot el que és el projecte per a mirar cap a la nova dècada, la dècada
vostè,
que està ahí, que entra en guany, no?, del 2021.
Quan entra de consejal en el 2003, imaginava que passaria tot el que passa i que en el 2020 tindríem una pandèmia en la que vostè seria alcalde, que quasi portaria 10 anys d'alcalde i s'enfrontaria a una pandèmia, que això era impensable. El 2003 vostè entra de regidor.
Sí, a més tot allò va ser tota una experiència molt positiva. El que passa que jo de 2003 a 2011 la meva tasca de regidor en l'Ajuntament, en l'oposició, en la primera etapa de 2003 a 2007 no vaig ser cap de llista, vaig anar de número 2 en la llista en el candidat Salvador Capella, uh-huh. I l'anterior sí que vaig anar cap de llista i va ser ese impàs del per què me vaig tornar a presentar i vaig continuar lluitant perquè, bueno, vam incrementar d'una manera important els vots, van ser més de 1.500 vots, és que vam créixer, en el moment en què vaig assumir un poc la responsabilitat en aquell 2007. I bueno, a partir d'ahí, creixement de dos regidors també, i només a 9 vots de que perguera la majoria absoluta del Partit Popular en aquell moment. Mm. Aleshores, evidentment, poso, se fa les reflexions i sí, totes aquestes coses estic pensant també aquests dies, clar.
Sí, jo, veure per què li ho dia.
No m'ho podia esperar, evidentment, el que està vivint.
Realment, quan este matí jo sabia que tenia que entrevistar-lo a vostè i jo l'he vist estar de regidor i lluitar molt perquè eren moments molt durs en aquell moment en el que se limitaven molt les intervencions i el feien patir. Vostè tenia moltes preguntes que fer, li deixaven molt poc lloc per a fer aquelles preguntes, i en el 2007, quan vostè per 9 vots no pot accedir a l'alcaldia, té que tragar-se a Travolta i sos plenos interminables i esa quantitat de preguntes que portava del poble. Que jo ho veia, eh? És dir, puc dir perquè jo ho veia, el que passava.
No, jo li agraeix tota aquesta reflexió molt ràpida. Primera, jo evidentment no, crec que és passat i que el nou model en Vila-real és un model totalment diferent, i malgrat que alguns s'empenyen en intentar generar una imatge de que així no n'hi ha llibertat per a l'oposició, de que l'alcalde monopolitza els plenaris i tot això, bueno, això és del cel i la terra comparat en el que passava fa 10 anys, no? I això és algo que tot el món sap i que viu en el carrer, però sí és important que se diga, sobretot per a molta gent que ens estarà escoltant, que en aquell moment, que ara tenen 18 anys i podrien votar, i en aquell moment ne tenien 10 o 8 o 9, perdó, però són 9 anys, no? El que han passat. O sigui, quan tenien 8 anys no se fijaven en aquestes coses. Pues, bueno, fa 10 anys en este poble, a l'oposició, a mi, quan anava a fer una roda de premsa, el candidat que s'havia quedat a 9 vots de poder governar en Vila-real i que tenia 8 regidors en l'Ajuntament, se retiraven les càmeres de televisió i no mos gravaven i mos censuraven. Per exemple, els plenos no se podien veure per televisió ni retransmitir en ningú tipus. Vam tindre que anar inclús a la justícia per a exigir que això poguera ser aixina. Això passava en este poble governant un partit, que era el Partit Popular, que per desgràcia no només va fer aquestes coses que ja són lamentables, sinó el més important i el més greu que va fer va ser estar a punt d'arruïnar esta ciutat. Però bueno, al final el passat passat és, la vida està ahí. En 2011 va haver un canvi i ese canvi no estic totalment convençut que ha sigut tremendament positiu en els seus claroscurs, evidentment, perquè en tot no pot ser positiu, però estic convençut que ha sigut positiu per a tots, i per tant pues ja ni siquiera m'ofenc quan alguns que han conegut tot això intenten comparar-nos en aquella situació.
Mira, jo li dic això perquè jo sí que he conegut a les noves, o vaig conèixer a les noves generacions que entren de regidors en l'Ajuntament, i algunes a vegades, no sempre, a voltes me diuen si jo tinc llibertat a l'hora d'entrevistar-lo. Ne tinc, i molta. Vostè no mai m'ha dit a mi no que tinc que preguntar-li, ho tenim que fer públic. Alcalde, no mai m'ha dit vostè a mi el que tenia i el que no tenia que preguntar-li.
Ni a vostè ni a ningú, de veritat, bueno, Susana, ho
jo
sap.
Jo puc parlar per mi.
Ja. I el meu despatx està sempre obert des dels sistemes protocolaris que n'hi ha que establir per a poder treballar i que la gestió siga eficaç i tal, però jo no he deixat mai de parar-me ningú en el carrer que m'hagi plantejat una crítica, un dubte. Així han canviat moltes coses, no? I per tant, per a bé, però dona igual, quan ja se superen les coses, jo crec que al final la gent ho veu, i el que tenim que ser capaços és de no fer massa cas al ruïdo que alguns intenten fer quan no tenen projecte, no? Quan no n'hi ha projecte i coses que oferir i alternatives que plantejar, pues se dedica a intentar pues ficar en dubtes l'actitud de l'altre, i això a mi la veritat que m'aporta poc. Ja també no sóc el mateix que era fa 10 anys, Susana, i
bueno, però és que tot el món estem en contínua evolució. Bé, jo li dic això perquè nosaltres recibim preguntes de la gent del carrer, i fins i tot vostè sap que n'hi ha preguntes que no volen donar el nom, i quan no volen donar el nom també li la fem la pregunta. N'hi ha gent que encara no vol manifestar el seu nom públicament i no passa absolutament res. Si li pareix, anem a per aquestes preguntes que ens arriben dels ciutadans de Vila-real. Mire, Fina mos diu que ella té entès que van a repartir mascaretes als col·legis, i pregunta quantes i de quin tipus.
Bueno, els hem ajudat moltíssim als col·legis des del primer moment en un pla que vam activar de lluita contra el Covid i de tornada física a l'escola, en 5 punts que estem complint poquet a poquet, però que la paraula és important complir-la, i en els pocs recursos que tenim en l'Ajuntament de Vila-real estem fent front no només als col·legis públics, també als concertats, inclús als privats en un moment determinat, que en tenim un en la ciutat com és el Britànic, li vam oferir la nostra col·laboració en la sensibilitat de que al final tot el món que viu en esta ciutat paga impostos. No estem en un moment normal, estem en un moment excepcional i anormal, en el que és molt difícil de vegades aconseguir les coses, ara molt més fàcil, al principi era molt complicat i al principi van garantir tablets, van garantir neteja, van garantir personal de l'Ajuntament, funcionaris per a transformar les classes, habilitar-les per a complir els protocols Covid en personal nostre de l'Ajuntament, perquè el personal nostre de l'Ajuntament és personal del poble, no? I que paga la gent en els seus impostos. En aquesta filosofia, continuant en aquesta filosofia, hem fet un acord també en Carícies i en Laboratoris Costa, dos empreses locals, per a garantir 800 litros de sabó per a totes les escoles també, totes de tot tipus, sense discriminació. Hem fet prop d'un milió de servilletes, estem inclús encarregant-ne en aquests moments més per a que no tinguin ningú problema en llevar-se les mans les 5 o 6 vegades que els xiquets tenen que, pues que llevar-se les mans pel protocol, i està funcionant molt bé tot això. I a partir d'ahir, evidentment, també vam veure que n'hi ha algunes situacions que a mi me preocupaven i que estem molt pendent d'elles, que són, pues, a lo millor, evidentment, també estem reforçant molt en mascaretes, en material de protecció, com hem fet també en les botelletes estes de l'hidrogel per a les mans, en tots els actes. Ahir en la Puríssima vam repartir les botelletes xicotetes, ne tenim de més grandetes, les hem repartit de les grans també a les esglésies, a centres culturals, a tots els llocs de totes les confessions de la nostra ciutat, tratant a tot el món per igual davant d'una pandèmia tan complicada com esta. Per tant, l'Ajuntament ha sigut també un element de protecció al veí i veïna, i això ha sigut molt diferent a altres llocs, no? En el qual no ens hem plantejat el que comprem en l'Ajuntament de Vila-real en els impostos de tots, a qui va dirigit. Al final va dirigit a la salut, a protegir-nos entre tot. I com li dic, respecte a la pregunta esta concreta, teníem un... Jo li traslladava a la regidora d'Educació, Aida Beteta, i a Sílvia Gómez, que me constava, que m'arribaven, i que jo mateixa ho intuïa, no? Que n'hi haurien algunes famílies que no per dificultats moltes vegades, de vegades per descuido, no? A lo millor el xiquet va a classe en una mascareta que té 2 setmanes i que no és adequada, etcètera, etcètera, i per tant, pues bueno, nosaltres anem a ficar de la nostra part tot el possible perquè això no passe. I què hem fet? Pues hem adquirit, ja teníem en un banc de mascaretes, que com sabem ser l'Ajuntament que en plena confinament, no? En plena pandèmia més dura, vam repartir 150.000 euros en mascaretes, en un acord en una empresa de Morella, vaig pujar jo personalment en una furgoneta per la nit a replegar-les, per a baixar-les, les vam repartir a totes les cases. És a dir, hem fet un tremendo esforç en tot això i anem a continuar fent-lo. Ara anem a repartir 12.000 mascaretes que van a ser de tipus quirúrgic, vale? Les homologades en totes les condicions, i un dels altres d'un altre tipus també, però sempre homologades, n'hi ha de dos tipus, de la FFP2, i bueno, seran els professors, els directors de les escoles qui decidiran i qui d'alguna manera en aquestes situacions que vegin que se necessiten, pues se donaran sense preguntar-li a ningú la renta, d'on ve, qui és i res, no? Perquè jo crec que en el tema de salut no s'ha de preguntar tot això.
El criteri el que seguiran per a donar aquestes mascaretes anirà a càrrec de la direcció de cada col·legi, que sap la situació de cada criatura.
Per supost.
També Marta diu que este any tan atípic, claro, van a muntar el naixement i l'arbre de Nadal.
Per cert, 12.000 mascaretes i 400 pots de desinfectant, d'un spray especial també que hem comprat, que també s'estan repartint ja per les escoles. És un spray molt fàcil per als professors també i tot això, perquè en anticipació, a mi m'agrada treballar en planificació i anticipació, pensant en quins problemes poden haver per a ser més forestal que bombero. Quan jo és bombero, sempre acaba havent algun incendi i sempre acaba havent, evidentment, algun ferit, i tenen que haver bomberos, però és molt important la labor prèvia, no? I llavors veiem que arribava l'hivern, els moquells dels xiquets, el constipat, lo típic en este temps que es comença a fer fred, i que els mestres no poden estar cridant a la limpiadora totes les dies per a que en el moment i a totes hores que damunt d'una taula d'una aula tal n'hi hagin problemes. Hem comprat un spray especial també que va molt bé i que ràpidament en aquestes servilletes que hem fet en Carícies, paper, a tots els centres i tal, ràpidament se neteja, i intentar garantir tot el màxim possible la desinfecció en els col·legis, perquè els xiquets, malgrat que no passen el Covid d'una manera tan dura com els adults i no s'infecten tant, i tot això ja són evidències científiques, sí que són portadors del mateix i poden anar a casa dels avis o poden anar a casa dels familiars i poden ser un problema de salut pública que entre tots tenim que cuidar que no ho siga.
Este matí ja hem pujat el vídeo de que s'està muntant l'arbre de Nadal a Sibaix, a la plaça de l'Ajuntament. Però clar, les terrasses que estan, vostè sap que sí, bueno, així en el, la gent que està sentint-nos, així en els porxes, el que han fet han sigut traslladar a la part de davant de la plaça terrasses de, i taules. Què fem ara en aquestes terrasses?
Bueno, pues era el primer que vam pensar, no? Evidentment. Ràpidament jo me vaig anticipar, farà dos o tres setmanes, vam parlar amb el regidor respecte a què anàvem a fer. Evidentment nosaltres no anàvem a entrar en els debats de les llums de Nadal, de, mos pareixen important, perquè jo vaig dir que n'hi ha que lluitar en les crisis contra tres coses. N'hi ha que lluitar contra la incertidumbre, n'hi ha que lluitar contra la desconfiança, tota crisi mos genera això, i n'hi ha que lluitar contra la tristesa. Sense lluitar contra la tristesa i no donant un poc d'alegria, ni el comerç viu, ni fent projectes, ni cim al carrer, i esta societat s'alimenta en l'empleo, en l'economia, en tot, quan els demés també mos manegem i quan intercanviem coses, no? I també alegria. I per tant anàvem a fer-ho. Com ho anàvem a fer? Bueno, pues jo li vaig dir al regidor molt claret, lo primer que has de fer és parlar en els restaurants i en els bars que tenen aquestes terrasses ahí, que per cert no paguen l'ocupació de via pública, perquè este govern va ser el primer de la província que va exonerar d'este pago i que va continuar durant el 2021 sense cobrar ni un euro a les terrasses dels bars, l'ocupació de via pública en els mercats o qualsevol que faig activitats al carrer del món del comerç, i és una manera d'ajudar-lo. Són 180.000 euros que deixarem de cobrar, ¿vale? I que pensem que és una manera de incentivar la economia, i bueno, nosaltres mos apretarem el cinturó per un altre puesto, però evidentment pensem que ara n'he que cuidar més que mai en la medida de les nostres possibilitats econòmiques, perquè si tinguérem molts més diners evidentment es ajudaríem en ajudes, en autònoms, en subvencions i en el que farà falta, però l'Ajuntament de Vila-real està molt mal econòmicament per com molt van deixar especialment aquells governs del Partit Popular en l'urbanisme i en els préstamos que van demanar als bancs que estem pagant en estos moments. I bueno, jo el que li tinc que dir és que com els bars van ser partidaris, va dir, si fiquen algun problema no se monta ahí l'arbre. Per cert, com han vist, el Belén s'ha muntat davant de l'Ajuntament, en la porta de l'Ajuntament, la part que està tancada, també vaig ordenar la Ixoixina. És un bon puesto, la gent se pot arrimar, el pobre, la nostra tradició és la del Belén, evidentment, i ha d'estar, i ha de presidir els nostres Nadals, els nostres valors cristians, que és el que vivim així, i la nostra tradició, i bueno, i vindran els reis, a veremos, que ja han confirmat que van a vindre igual, en totes les dificultats que n'hi ha, perquè són magos, i per tant, ells poden vindre, però evidentment no podrem esperar-los tots, ni s'acaba el gata, i els antonianos, que duen tants anys i tants anys en la ciutat esperant-los, no han tingut que reinventar-se i veure com poden rebre'ls, i a més que els xiquets es puguen veure, i anem a fer accions a este respecte, però per tant el Belén està ahí, i l'arbre, com les terrasses han dit, que fantàstic, no hi ha cap tipus de problema. Si el Belén se llevava i podien ficar per dins les taules i les cadires, perfecte, i que a més el Belén li donava inclús un poquet d'alegria, perdona, l'arbre, donava un poquet d'alegria
i il·luminació, claro.
Si no l'haguerem agarrat i en vez d'aquest tipus d'arbre ja ho teníem previst, eh? Si haguerem tingut algun problema, perquè ells haguerem vist dificultats per al seu servei, que és el que més ens importa en aquests moments, el pa de la gent, la salut i el pa de la gent, el que més m'importa. No dude que haguem ficat una altra cosa de ferro diferent ahí en la plaça Major, com fora més moderna, però bueno, volem continuar en la tradició nostra de l'arbre típic nostre, perquè és una plaça porticà medieval, que pega més a això que ficar-li una cosa d'estes de llums còniques que se fiquen ara en tots els llocs. En canvi, això també pega en la plaça de la Ceràmica o així en la plaça Major, en un altre moment no, però la nostra tradició és este tipus d'arbre. Per cert, vull tornar a dir que este tipus d'arbre no és ningú atemptat a l'ecologia, al medi ambient, que no se preocupi la gent. És un arbre que n'hi ha que llevar-lo sí o sí. Això està molt controlat avui per medi ambient, i per tant n'hi ha que fer podes i limpieses de monte, perquè n'hi ha molts llocs que estan molt propet als arbres i que per tant no poden créixer el resto, i per tant fan aquestes neteges i de forma molt controlada en uns certificats de garanties, com que això està totalment autoritzat per medi ambient i tal, se talen, després este arbre se du, la madera s'utilitza, se recicla, s'utilitza per altres coses. Per tant, tranquil·litat, que no hem matat cap arbre per a poder instal·lar este Belén, si no, no ho faríem en aquesta sensibilitat, si no fora necessari, no? Per tant, en aquest sentit, els bars i els restaurants han donat la conformitat, i si no m'ho va dir el regidor, i a més estaven contents sempre en la sensibilitat que tenien que tindre, i endavant i a viure el Nadal en la màxima alegria que puguem viure'l.
Si no se fa fira a Santa Caterina, mos diu Carlos, sí que hi haurà fira de Nadal. Quina diferència hi ha que es puga fer fira de Nadal i no s'hagi pogut fer la fira de Santa Caterina?
Bueno, pues que la fira de Santa Caterina són 500 parades que venen de tota Espanya, o sea, que venien de totes les comunitats autònomes per muntar-hi 500 parades, turrons de Aunciga, de Chichona, de Alacant, de chorizos de Albacete. Així venia de tot i era lo bonico, dixa fira, que mos va donar el rei Jaume I, i això era un risc, el vindre gent de totes les comunitats autònomes, quedàvem on estaven, confinades algunes d'elles, no podien eixir, tenien que demanar permisos, això era un lío com una catedral. Per un altre costat, evidentment, és una fira que en algunes ocasions han hagut més de 15.000 persones, 13-15.000 persones han passat per nostres carrers, que ocupa pràcticament mig poble en tota la zona centro, i que això era molt difícil per a nosaltres, conforme s'havia complicat el Covid, poder garantir la salut, no?, de la gent. Pues així està la balança de la salut i el pa, que hem dit, i l'economia. I quan veus que no pots garantir la salut, pues has de sacrificar un poc el pa. Quan veus que pots sacrificar un poquet la salut perquè ho pots controlar, i tens protocols i evitar d'alguna manera els contagis, pues has d'augmentar un poc més el tema del pas. És un equilibri continuat que hem intentat dur i que te pots equivocar, però aquesta decisió no tinc dudes que era l'adequada i la vam suspendre. A partir d'ahir el que vam dir va ser lo poquet que tinguem econòmicament, després de tots els sobrecostos que hem tingut en el Covid i tot el que hem tingut que invertir, anem a dedicar-lo a la nostra gent, a defendre el pa del nostre poble. Com anem a configurar la fira de Nadal? Pues en vez de ficar una pista de gel, que torne a dir, quan torne la normalitat la tornarem a dur, perquè era un espectacle interessantíssim, que venia gent de tres llocs, la ficàvem molt social, molta gent se'n va a capitals, a València, a Castelló, a poder patinar els xiquets en la pista de gel, que puguen fer en la seva ciutat ja, una ciutat com Vila-real que presta serveis, moderna, innovadora, pues és ideal, no? I mos dona esa alegria, era un foco d'atracció per a les paraetes que ficàvem allí en la mura, però bueno, enguany pues, hem preferit i esos diners que valia la pista de gel. Com el problema està en garantir també els protocols sanitaris en una pista de gel, que les estan llevant en quasi tots els llocs, per lo complicat que és, les botes, ficat-les, desinfecta-les, torna-les, bueno, hem considerat que això no era molt adequat, i tots els diners que poguérem tindre per la fira de Nadal en les paraetes i en la pista de gel, ho anem a dedicar a espectacles de teatre i atraccions per als xiquets. Per què? Perquè les paraetes de comerç també vam consultar en qui les monta, que normalment és UCOBI, l'Associació de Comerciants, i ho fem en ells, i ells van considerar, van parlar amb els comerciants que no estaven en condicions enguany i que pensaven que millor el seu propi comerç i vendre del seu propi comerç, i que perquè tindre una parada, alquilar-la, desinfectar-la tot el dia, ficar controls d'aforo i així d'entrada, consideraven que no valia la pena, ja que tenim un centre molt comercial, un centre molt xafable, és a dir, molt manejable des del punt de vista de les distàncies, que millora traure gent a aquest centre i dinamitzar-lo i que estigui viu, i cada un el seu comerç organitzaria aquestes ofertes, les trauria al carrer o faria el que creuria convenient. També és un diàleg, igual que en les terrasses, en els comerciants. Nosaltres no fem res sense dialogar, parlem contínuament, no? I finalment ells van decidir, i així no m'ho va traslladar el regidor d'Economia, que paradetes no, de comerç, però sí, anem a tallar la mural el dia 18 de desembre, i el dia 4 de gener la tornarem a obrir, i durant aquests dies serà el lloc, el punt de trobada per a atraccions per als xiquets. N'hi haurà un tio vivo, n'hi haurà castells d'estos hinxables, n'hi hauran coses i activitats per a aquests dies de vacances també dels xiquets, que ja ho han passat tan malament, que en ple confinament vam tindre que suspendre les activitats extraescolars, que vam tindre que suspendre l'esport escolar, els aplecs d'estiu i tot això. Anem a retornar-li-ho en més de 50 espectacles en tots aquests dies que venen cara al Nadal, i que van a suposar una inversió de 100.000 euros per part de l'Ajuntament de Vila-real, i tot a empreses locals, no? A les nostres companyies de teatre, a les nostres empreses que fan temes lúdics per als xiquets, i animar el comerç d'esta manera també, no? Per a que la gent isca, tot en màxima seguretat i en tots els protocols adequats.
Conxita, parlant de la seguretat, mos pregunta com va la pandèmia a Vila-real en comparació amb altres ciutats, bueno, i si és possible que s'arribarà inclús a confinar Vila-real. Mire, li dic això perquè vostè sap que el divendres 4 se publicava 4 poblacions, i una era la de Vila-real, on deia que teníem 379 contagiats per cada 100.000 habitants. Cert és que diumenge, d'aixòs 193 casos, han baixat a 164 el diumenge dia 6, que era l'última informació que teníem, però sí que és veritat que Vila-real havia pujat considerablement.
Sí, ja vaig explicar un dia, i torno a insistir, que les decisions i sobretot l'anàlisi de la situació que tinga un poble o ciutat no se tenen que prendre només mirant en aquesta pàgina fantàstica, en absoluta transparència, que la conselleria establís, en la que ens diu quin número de gent ha donat positiu a la nostra ciutat, no? I ahí després se multiplica en Vila-real per dos i teix el que se denomina la incidència acumulada, perquè se calcula d'acord en 100.000 habitants, tants per 100.000. Com som 50.000, el número que haig de donar positiu se multiplica per més o menys per dos. Som 50.800 en estos moments, no? Bueno, si mires els datos, evidentment, pues, dura confusió de la realitat com estem. Per què? Perquè així n'hi ha que tindre en compte tres coses, en Vila-real concretament. Si això passa en Nules, o passa en Onda, o passa en un altre poble, evidentment les autoritats sanitàries, que parlen amb mi constantment i que tenim un diàleg permanent, poden arribar a prendre més decisions un poc més estrictes des del punt de vista que al final saben que estos pobles no tenen la capacitat, diguem, d'impacte en quant a quantitat de gent que de fet entra en Vila-real cada dia. És a dir, vull dir, perquè se mos entenga, en Nules, pues, si n'hi ha gent que va acollir, n'hi ha gent que tal, al terme i tal, però nosaltres som una ciutat on la gent d'Onda ve a l'hospital, ve a la UNED, ve a l'estació.
Quin tràfic tenim habitualment nosaltres de gent?
Unes 75.000 persones al dia. Vale?
En som unes 51.000 i tenim unes 75.000.
És el que se denomina la població de fet. Hospital, Hacienda, Seguretat Social, UNED, centre de dia de drogodependències, centre de dia de l'Hospital Provincial, Juzgats, tots els serveis que Vila-real presta. Però nosaltres som en aquest sentit una capitaleta que presta uns serveis i que ens dona molta economia també, i en això aspirem a millorar encara.
Entonces, les autoritats sanitàries no arriben...
Saben que molts datos dels que nosaltres tenim són de gent que no viu així, inclús. Vull dir, quan ens apareix un brot laboral, com el de l'altre dia que teníem en un lloc concret 21-25 persones, resulta que quan ens fiquem a mirar-les, perquè jo aquests temes estic pendent, pues de les 25 persones eren 8 treballadors. El resto eren familiars que en el rastreo havien donat positiu quan eixen aquests 8 treballadors. Dels 8 treballadors, 3 eren de Vila-real, 3 de Vall d'Uixó i 2 de Nules, per a ficar exemples. Val? Ens adjudicaven a nosaltres, perquè l'empresa d'on van eixir està en Vila-real.
Sí, però
en Vila-real tenim 3.000 empreses.
Sí, en esta casa ho vam dir, el brot laboral era de gent que la majoria no era resident en la ciutat de Vila-real.
Això pot passar, però que n'hi ha casos en Vila-real, claro, que n'hi ha casos en Castelló, que n'hi ha casos en tota Espanya.
Sí, però
per què en datos d'avui, en datos d'avui, de 322 d'incidència acumulada, avui tenim 322, hem baixat prou, de 369 a 322, que això és una bona notícia. Per què en estos datos no se plantegen els tancaments de coses, no m'envien des de sanitat o pacten amb nosaltres que tanquem les instal·lacions deportives, que tanquem les instal·lacions culturals o que fem coses d'estes? Pues precisament perquè tenim aquests datos molt controlats des del punt de vista que se pot produir això que he dit antes, i segona, perquè també jo ho tinc que dir públicament, no és un tema de tiramos flors, però nosaltres tenim uns protocols molt estrictes que ens han costat també crítiques en les xarxes socials i en la pressió d'alguns ciutadans, que tornarem a tindre aquestes pressions d'ací una setmana, i ahir estàvem debatint, que era festa, en el regidor d'esports, un tema concret, pues perquè resulta que en el decret que la conselleria ha aprovat ara de sanitat ja poden entrar fins al 30% en els espectacles deportius gent, i nosaltres no anem a autoritzar-lo, ja ho dic públicament, dona igual, està gener, no? Tampoc vam autoritzar a que els pares entraren a veure els entrenaments dels xiquets, i se va produir prou de debat, i mos diuen que en Onda sí, en no sé on, no sé què, però bueno, tot això, tindre estos protocolos molt estrictes, perquè no tenim capacitat de netejar cada vegada que és la gent i tal, no tenim diners, i volem prioritzar en el que volem prioritzar, en que els xiquets juguen, en que practiquen esport. Els pares poden esperar i ho han d'entendre, i aquests diners els hem d'administrar en altres coses. I vull ser seriós en tot això, i clar, quan la conselleria veu aquests datos, però veu els protocols que té Vila-real, pues tal volta estiguem evitant tancar instal·lacions deportives, com altres pobles i ciutats han hagut que tancar alguna piscina de per ací propet, han hagut que tancar algun camp de futbol. Entonces, i aquest tema dels protocols...
Per a que quede clar, alcalde, no se permetirà i s'entrarà el 30% de personal per evitar el després tenir unes represàlies contra nosaltres mateixa, que ens facin tancar les activitats esportives.
És molt fàcil, és a dir, la gent ens entendrà en un exemple, que és el que els ficava jo als pares quan algú se ficava, pues, molt brut en el tema de per què no tinc que poder entrar a veure el xiquet, en la il·lusió que tinc, i li dic, anem a veure. El problema que tinc és que si vos deixes entrar a un grup que entrenen cada hora o cada lo que siga, i llavors tens que entren uns pares a veure uns, se'n van, entren uns altres, jo tinc que netejar tot on estan aquests pares, tal. Si me hice algun positiu, En aquest espai jo tinc que fer i comunicar a Conselleria Epidemiologia per a fer rastreo i PCRs i proves a tots. Per què se van fer els grups burbuja xicotets en els col·legis dels 20? Per a tindre localitzats i controlats i en cas de que un positiu aislar només a d'isos i familiars d'isos. Si ampliem la quantitat de gent que entra en una instal·lació o me la tanquen, que és el més fàcil que fan, dir, mira, com no poden fer... Saben per què les tanquen?
Sí.
Perquè no poden fer PCRs a tots i proves. Llavors, arriba un moment que te diuen, mira, anem a veure, com vas a col·lapsar en l'ambulatori, perquè has deixat entrar a 500 a veure el futbol sala, o a 300, més els que jugaven a futbol sala, no sabem ahir d'on ha vingut el foc i n'hi ha 10 infectats. Tanque-la. I s'acaba la història. Preferim que no. I la prova és que en Vila-real no hem tingut que tancar res, hasta la toquem madera. ¿Vale? Perquè ens pot passar, jo ho dic ben claret, en un moment determinat que falli algo i tal. Però a dia d'avui, termòmetres a l'hora d'entrar, medir-se la temperatura, repartir hidrogel alcohòlic per tots els puestos a punta pala fent pedagogia, explicant igual a la gent, donant-li el gratis, mascarilles. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut i li assegure que ha anat bé per a que en datos aixina alts no tinguem tants problemes com estan tenint en altres llocs i no ho paguen després les nostres cafeteries, els nostres comerços i altres llocs. Se pot arribar a confinar Vila-real? Bueno, pues claro, se pot arribar a confinar Vila-real si tinguem un moment d'irresponsabilitat molt gorda, n'hi haguem molts brots i en un moment determinat decidirem que la gent de Vila-real no isquera de les seues fronteres, però això ho veig molt difícil. Si veuen, ja no estan confinant pobles concrets des de fa ja temps. En la medida que n'hi ha capacitat d'aislar els que estan positius, que era el que sempre hem dit, no tens que confinar els demés. Si al final, si tu pots controlar els casos que n'hi ha, sense parar el pa i l'economia, és el que n'hi ha que fer. Però quan no n'hi havia mitjos per controlar aquests casos, el millor que era tallar per l'osà. I tallar per l'osà era, mira, no podem saber on estan els casos, no tenim possibilitat de poder controlar-los, tanquem. I evitando la ocasió, di a ma abuela, evitaràs el peligro. Però això ho tenim que anar molt en cuidado. Per tant, no ens assuste la gent, eh? Que continuen sent responsables. Que jo crec que ho estem fent molt bé. En Vila-real ho estem fent molt bé. Que els datos que n'hi ha són públics i estan ahí. I sí, claro que n'hi ha en estos moments 164 persones positives en els últims 15 anys. Bueno, pues una ciutat...
Els últims 15 dies...
Eso es. Perdona, 15 anys, 15 dies, però en 151.000 habitants quasi, 164 persones en la que està caent, pues és el que hi ha. No és una família que n'hi hagi 8 o 10, en un àmbit laboral que n'hi hagi 20 o 30. Tenim residències d'ancians, alguna d'elles que algun cas hi sabe que és, que ara per sort i per tot el que ha avançat anem controlant i no tenim la desgràcia que hem tingut, no? Al principi de tota aquesta situació, que evidentment la gent està empadronada sí perquè estan en la residència, però són de pobles desvoltants. I molts xiquets que venen a escoles de Vila-real, als instituts de Vila-real, vegen de Onda, vegen de Nules, vegen de Valldusó. Aquesta és la realitat, doncs tenim que entendre que prestem serveis comarcals i per tant tenim que veure més allà en Vila-real de lo que és un poble, perquè ja no som poble. En segon lloc, que tenim protocols molt estrictes que ens ajuden a que Conselleria també sàpia com estem duent el tema si nosaltres, i que quan a mi me plantegen alguna proposta la negocien i perfectament puguen fiar-se de l'Ajuntament de Vila-real en esta matèria, i això m'alegra, i en això estem treballant colze a colze, en el gerent de l'hospital, en Miquel Rovira, en Pep Trullenc, en el epidemiòleg i tal. I aquests datos són els que n'hi ha que mirar, val?
Mire, esta pregunta és anònima i... Bueno, el diners, diuen que si els diners ahorres durant el confinament en llavors de mantindre jardins, limpiesa de carrers i demés, tot això que s'han ahorrat, a on van a invertir-lo?
Ho hem invertit ja de sobra, o sigui, això és una pregunta que ens diuen contínuament. Tot el que ens hem ahorrat de llum en polideportius que no hem obert, en instal·lacions deportives de tal, en menys neteja perquè n'hi havia menys brutedat en el carrer, perquè n'hi havia menys gent, però claro, tot el que deixaves de gastar-te en l'àmbit de la neteja, en els contractes que ja estaven adjudicats del neteja, en el tema d'agranar o tal, ho tenies que fer en desinfectar, o sigui, que una cosa per l'altra. Antes no teníem que estar baldejant contínuament com hem baldejat contínuament en au i en lejia, a més de l'ajuda dels llauradors, voluntaris i tal, la empresa que tenim adjudicada, Estespa, en el tema de la neteja de la via pública, ha fet un sobreesforç perquè se li ha demanat i tots els diners que tenia que haver invertit en una neteja ordinària i normal l'ha invertida en desinfecció, en protocols Covid, en tot això. Però només li dono un exemple també a la gent. En aquests moments, els estalvis que hem pogut tindre, més o menys per damunt, poden estar en 1,5 milió d'euros, una cosa aixina, 1.400.000, entre 1 i tal, duen gastats, jo crec que quan acabarem l'any, 2,5. O sea que aquestes preguntes de vegades, les festes, on ja està tot invertit. És a dir, només en serveis socials, en l'ajuda a les famílies, tant en entitats que els hem ajudat impulsant-les un poc més, Antonianos, Càritas, Creu Roja i Sant Vicent de Paül, que normalment són 200.000 euros els convenis que tenim en ells a l'any són 200.000 euros per a que ens ajuden a implementar els nostres serveis socials. Enguany hem incrementat en 100.000 més, són 300.000, per tant és per 3 per lo que s'ha multiplicat l'ajuda, però al mateix temps, per exemple, en tema de lo que estàvem dient, no? De la neteja i tal, només hi acaba en aquest exemple perquè podia ficar-ne molts, però perquè la gent mos entenga. Mantindre els mercats ambulants, que mos pareixia important. Hi ha molta gent que compra en el mercat ambulant, que té un nivell de renta que li va millor el mercat també, hi ha venedors que depèn el seu pa d'això, no? Generen economia també al voltant d'on estan. El món de l'agricultura mos importa molt i hi ha molta gent que ven en ese mercat del dijous. Hem fet un tremendo esforç per a que la gent torni a sembrar en la terra. Hi ha diverses finques en Vila-real que produeixen ja verdura i això per a nosaltres és fantàstic, recuperar la terra, que tenim molta i molta uia gràcies a l'esforç que han fet els nostres avantpassats i no podem tirar-ho. Esta generació no podem dir, això se queda ahí i ja està. No, tenim terra per a poder sembrar i menjamos una tomaca del costat de casa. Se necessita que vinga de no sé quants quilòmetres. Bueno, pues tot ese esforç i ese mercat del dijous, el del dissabte, el del dimecres, i esos mercats que hem mantingut pioners des del primer dia, ens costen 10.000 euros més a l'any perquè tenim que ficar banys clínics, tenim que desinfectar, tenim que acotar l'espai, tenim que ficar seguretat. 10.000 euros, que són 120.000 euros a l'any només en desinfecció neteja des d'economia per a poder fer els mercats. És a dir, qui fa la pregunta, que tinga en compte que no se preocupe, que tot lo que no
sí,
hem,
és que en este
no,
cas
tot lo que no hemos engastat, no dude que ho hem invertit de la millor manera.
En este cas és una pregunta anònima i ja sap que al principi de l'entrevista li he dit que encara que ens arriben preguntes anònimes també li les fem, com també n'hi ha una altra pregunta anònima que vaig a fer-li ara en este moment i és un anònim també ens ha dit que ara que arriba el Nadal i hi ha molta gent que ho està passant malament, no s'ha plantejat l'Ajuntament fer algun tipus d'iniciativa per ajudar a les famílies que ho estan passant malament a celebrar també les festes? És dir, esta pregunta també és anònima.
Per supost, mira, jo lo de les preguntes anònimes no me molesten, Susana, lo més mínim. Jo comprenc que n'hi ha gent que en un moment determinat, jo faig una cosa pareguda en una televisió, no? De l'alcalde d'escolta i tal, i l'altre dia una dona pues, directament va entrar i no me molesta, i jo ara a més vull intentar trobar-me-la un dia, o estic buscant de poder parlar en ella a través d'una persona que conec, perquè la pregunta que me va fer és que per què no arreglava algunes seres del poble que estaven fetes un empastre, perquè l'únic que m'arreglava era el meu carrer, no? Entonces, jo a la dona sense ningú tipus de problema li dic que no me molesten lo més mínim les crítiques. Crec que de vegades n'hi ha tota una desinformació que se genera per part de l'oposició, maldat, però que no n'hi ha ningú tipus de problema en explicar-li. Jo, el meu piso, tota la, des de que el vaig comprar a la meva tia i vaig viure a vindre al centre, que és del carrer Ponent Baix, del barri de l'Hospital, molt d'orgull, tota la vida, on viuen els meus pares, en el carrer Poniente Bajo, però jo me vaig comprar un piso ja de fadrí quan vaig vindre ja a treballar al meu espai d'abogats, que està també així en el carrer Pere Tercer, no? La gent ho sap, és un poble i no tinc cap problema en explicar les coses. Vaig vindre al doctor Font. Al doctor Font, mentre he viscut allí, que han sigut quasi 10 anys, no l'he arreglat per complejos. I els regidors contínuament me diuen, algun dia mataran una persona. I jo recorde al pare de Pasqual Batalla, que en pas descanse, que eixia de sa casa pobret en la bosseta de basura, i jo el veia pel ventanal del meu comedor, perquè estava allí i tal, i baixava, i li ajudava a l'home, i la tirava perquè no n'hi ha cera. En doctor Fondo n'hi havia cera. Per anar a les dues farmàcies que n'hi ha, d'un costat i l'altre, no n'hi havia cera. Arribava un moment que era un pam de cera, la gent tenia que baixar baix al carrer. Això no li passa a la cera de la dona que dia que la té malament. Però la gent només pensa, evidentment, moltes vegades només pensem en el nostre interès. Jo també ho vaig pensar, per desgràcia, el no fer-lo perquè me criticarien, ja ho sabia, no? Que me criticarien. Doncs pues no ho vaig fer. I quan me'n vaig anar a viure al Maset, que en aquest moment estic vivint al Maset, vam tindre un gosset i és part de la família i ahir no el puc tindre tot el dia sol, és des d'un piso, no tinc balconet, no tinc res, i vam decidir alquilar un Maset, després el vaig comprar i tal, i estic vivint en un Maset, que tot el món també ho sap. Bueno, doncs pues, quan me vaig anar al Maset, ja Paco, el regidor, me va dir, escolta, ara que no vius ahir, això és una vergonya, això al final tindrem un disgust, ahir la gent, els meus veïns, contínuament era tal, i ese carrer és un carrer que va a la Iglesia Major, és un carrer que va cèntric en comerços, en tal, està Ucovi, que tenia la set d'ahir, i el vam arreglar. I després s'han dedicat, des de l'oposició, inclús a traure vídeos sobre la porta de ma casa, diguéssim, que s'arregla el seu carrer. Que, i li vaig dir a la dona, però cara a cara, li vaig dir, mire, no he arreglat el carrer mentre he viscut ahir, però és que el carrer no és meu.
i entenga que no tenia cera, que tenia una perillositat, i li vaig fer un llistat enorme, Susana, de tots els carrers que m'ha arreglat en el poble en estos anys que duem, que eren més de 30, i peatonalitzacions, carrers Cervantes, tal, tal. O sea, moltes vegades diuen moltes mentires, i a mi esta dona, per exemple, no va voler dir el nom en la imatge, perquè com anava pues, a criticar-me, jo li dic, parlava de l'anònim, perquè està, igual li vaig dir, quan vaig arribar al Mas, pues a mi m'han pagat la piscina, una empresa m'ha regalat tots els taulers...
Però vostè entenc que la
no,
gent...
Però jo ho entenc, però clar, no, clar. Susana...
En principi quan me diuen, mira, a mi passa això, però jo no vaig dir el meu nom, i dic, no hi ha cap problema, però, és
Susana,
que igual...
Però Susana, vull dir bastant de les que estem en directe, clar. Soc tan transparent que el meu despatx està ahí. Jo vaig convidar a aquesta dona, jo publico els meus béns. Obligatoriamente cada tres meses. Vostè entrarà a la pàgina web de l'Ajuntament de Vila-real i veurà lo que tinc i lo que no tinc. I veurà que tinc una deuda gorda d'una hipoteca que he tret en el banc de Sabadell i en la Caixa Rural una part per a poder fer les obres del Maset i comprar-lo. A mi no m'ha regalat ningú res, però aquestes coses pues, se van llançant. Entonces, me pareix bé que diga, la meva cera està fatal, senyor alcalde, quan me l'arreglarà? Bé, tal. Però ni l'altre me molesta. Jo li ho explico a la dona i li dic, quan vulga bé, i li ho explicaré, li ho ensenyaré.
Però vostè entén que porta 10 anys d'alcalde, que era el primer que li ha dit quan és començat, també vull recordar-li quan ha estat en l'oposició i tot el que ha bregat per arribar
sí,
a ser alcalde.
Sí, però no pot dir res, ningú, ni això, de que m'he aprofitat del meu càrrec.
Però almenys
ni
això, en la possibilitat... Entonces,
això sí que me clar, molesta molt,
sí, però,
que me molesten molt, perquè no són veritat.
La
ho han intentat tantes vegades manipular en aquest sentit que ja de veritat heu vist d'una manera que jo invite a aquell que tinga dudes sobre aquestes coses és que la meva porta està oberta, que vinga que jo li ensenyaré la veritat de les coses.
Però la possibilitat de poder-li preguntar és dir, de que encara que siga anònim ho pregunte i vostè contesta, una persona contesta sempre que té la raó de la seva part i creu en el que està fent i té que contestar. Si no, el que ens diuen és que li preguntem el que vostè vol. I en aquest cas n'hi ha que deixar clar que així en aquesta casa torna a dir que no li pregunta el que vostè vol, sinó el que la gent ens demana. Com anem a ajudar
molt,
i si anem a ajudar
ràpid,
les famílies?
Perquè m'estés molt en l'altre i al final m'anarem un poc molt ràpid. Mire, ja li he explicat els acords que tenim en les entitats socials com a un reforç de Nadal. Podríem haver fet, hem dit des del primer moment en Vila-real, nosaltres no som partidaris, jo no ho soc com a alcalde, els equips de govern que m'han acompanyat hem tingut intents en alguna ocasió de crear algun comedor social. Nosaltres no som partidaris del comedor social, jo ho dic, nosaltres som partidaris de la canya de pescar i d'ensenyar a pescar, i crec que la dignitat de les persones en aquest sentit, no tenim una ciutat. Jo no dic que no tinga que haver un comedor social en València o en Castelló o en Madrid, on moltes vegades hi ha molta gent en el carrer, de vagabundos, de tal, de persones en moltes dificultats, que sí que n'hi ha que ajudar-les també a fer-los el menjar. Però nosaltres la problemàtica que tenim és diferent. Les nostres famílies que atenem en serveis socials, que són moltes, són més de 3.000, ¿vale? A través de les entitats i a través dels nostres serveis socials municipals, són famílies que volem empoderar-les i que isquen d'aquestes dificultats i ajudar-les, com fan els antonianos, com fan Càritas, com fa Creu Roja, com fa Sant Vicenç de Déu, com fem nosaltres des de l'Ajuntament també, acompanyant-los. I per tant, quines són els nostres mètodes? Ni siquiera jo evitaria hasta lo del menjar dels bancs d'aliments, és algo que sempre m'ha donat a metedone tant d'arròs, tant de... Quan no n'hi ha una altra cosa, doncs col·laborem i ho fem. Però vam introduir de forma pionera, i ara ens han copiat molts ajuntaments, i estic molt content en això, lo dels bonos del supermercat o del mercat central o d'acords que fem. Són uns tiquets d'uns 20 euros que repartim o una targeta. En este cas, normalment eren 15.000 euros, el que estàvem destinant l'any passat a aquest tipus perquè també n'hi haguera menjar perecedero. Perquè els Nadals també requereixen menjar de, pues, els Nadals i tot l'any, no? No només se'n menja de no perecedero, d'arròs i de tal, hi ha que tindre carn, inclús productes de primera higiene, que és molt important també moltes vegades, no? Bueno, normalment l'any passat ja que estàvem superant molt la crisi econòmica que havíem viscut financera, no la de l'Ajuntament, de l'urbanisme i de la
Roda,
que ens han deixat, però el carrer és veritat que anàvem superant-lo molt i els datos eren molt interessants antes del Covid, però el Covid ens ha desmadrat tot i ens ha pegat una pata al tablero a travegar. I és veritat que l'any passat, per exemple, vam destinar 15.000 euros a aquests bonos a demanda de lo que ens demana Càritas, Creu Roja, Sant Vicenç de Paús, Antonianos, i hem ficat 30.000 euros més. O sea, ara fa no res, s'han comprat 30.000 euros més, que va ser el regidor Álvaro Escorihuela en les entitats a explicar-lo, i s'han repartit, s'estan repartint en les famílies. Al mateix temps, es anem a repartir també, hem repartit ja i algo més, uns tiquets de la fira. perquè nosaltres, igual que hem fet sempre, els xiquets de famílies humildes en dificultats no volen que siguin diferents als demés, i hem d'intentar garantir la igualtat d'oportunitats des de les possibilitats que tinguem, val? Aleshores, pues, així no ho estem garantint, implementant més les ajudes d'emergència, intentant tramitar amb més rapidez la renta mínima, que depèn de l'estat i és molt complicat, però que 90 famílies ja ho estan cobrant en Vila-real. Bueno, i això és una bona notícia, que ja tenen una pensió fija al mes, que els ajuda a anar tirant endavant. És un enorme esforç, Susana, el que fem des d'aquest punt de vista, i sí, hem reforçat el Nadal, però preferim donar-li a la gent un bono que pugui anar a comprar a un supermercat i que pugui comprar el que ella crega convenient en la seva pròpia decisió per a passar els Nadals de la millor manera possible.
Per cert, Vila-real torna a complir el 0,7% com a municipi, que era exemplar per les ONGs. Esther Pamplona estava un poc disgustada. Bueno, ella és la representant de la Unitat Territorial de Castelló de la Coordinadora Valenciana de les ONGD. Estava un poc disgustada perquè, sent un municipi referent com érem, havíem caigut en el problema de no donar aquestes ajudes.
Bueno, pues jo lamento moltíssim i li demano disculpes altra vegada públicament, i és una de les frustracions que tinc com a alcalde d'estos anys. Ja teníem una altra opció, així és. N'hi ha que no té problema en gestionar el 07 perquè no el fica. ¿Vale? Entonces, este és el problema de sempre. Quan t'encarregues i te planteges fer algo, pues després ho has de gestionar i ho has de fer bé. Aleshores, claro, molts ajuntaments, quan vos te pegueu una mirada als pressupostos que van aprovar, se veuran el que destinen al 07, pràcticament no res, i per tant no tenen problema de gestionar aquests diners i que arriben adequadament, que se paguen les subvencions quan toquen. Nosaltres tenim un problema, no ho hem sabut fer, de veritat. Hem sabut ficar els diners cada any, però no hem sabut pagar-les. Per incapacitat tècnica, per incapacitat de gestió de les mateixes, la intervenció ens ha ficat molts problemes sempre en este tema, són monedes estrangeres, són canvis, ens està costant moltíssim, i no volem renunciar a això, no? Però jo avance també una exclusiva.
Digue'm.
I vull que no s'entenga malament tampoc i tal, però hem arribat a un punt en què tenim unes convocatòries retrasades de anys anteriors, tal, són molts diners que se gestionen, com li dic, és un 07, són 400 i pico mil euros, i això no ho té ningú ajuntament, ja li ho dic, inclús molt més grans. No arribem, i encara que hi pareguem pocs diners a alguns que estan escoltant, dels 47 milions que gestionem, en este tipus de coses que són projectes en Àfrica, projectes així, estem parlant de tercer món, és molt complicat, perquè després els tècnics són super exclusius, no sabem fer-ho bé, ¿vale? Entonces, jo he pres una decisió en guany, i en guany en el pressupost no anirà al 07, ¿vale? Com una medida excepcional. No vull crear més expectatives i problemes, perquè damunt quan els traem el 07, les entitats creuen que van a tindre, perquè ho planifiquen, claro, i tiren endavant projectes i després no s'arriben els diners a temps i es fem un problemón. Anem a parar en guany un poquet, anem a ficar uns diners pa liquidar les convocatòries anteriors. Li he dit al departament i al regidor, vull que s'aclarisca en guany tot el que tenim pendent.
Al voltant de 380.000 euros quedaven.
Eso es. Pues anem a fer lo que l'anualitat d'enguany mos dicen. Anem a intentar liquidar durant enguany, entre remanents que tindrem en abril i ara, tot això, però la convocatòria d'enguany no la traurem. Ja ho dic d'antemà. I anem a liquidar, anem a fer la feina que tenim pendent. No empastrem més. I en quan la tinguem, jo me compromet, i això és el meu compromís així públic, que en 2022 tornarà a estar el 07 en l'Ajuntament de Vila-real, però tot en condicions ja, tot pagat i tot com toca, no?
Hi havia gent que se preguntava, que inclús me dien que com un alcalde d'un ajuntament, i en concret el de Vila-real, com s'embolicava d'aquestes maneres quan al final, després a vostè, els que li vota són els ciutadans de Vila-real.
Pues perquè jo no gestione cada dia només pensant en el vot. Si haguera gestionat cada dia només pensant en el vot, gestione cada dia també pensant en què pot fer millor a la meva ciutat. I això és la il·lusió que tinc, i els principis i els valors que m'han transmitit. Jo tinc uns valors profundament cristians i catòlics. Treballe en totes les entitats que no ho són també, per exemple Creu Roja, que és més laica i tal i qual, en els mateixos valors i els cristians, de solidaritat, de que els germans dona igual d'on siguen, etc. I com m'ho crec, pues pense que a més la millor manera, també des del punt de vista per a aquells que ens estiguen escoltant, que no tenen aquests valors egoistes i volen aplicar-lo des del punt de vista egoista, que entenguen que la millor manera de que no vinguin pateres és que no necessiten eixir. I per tant, al final, així de lo que n'hi ha que fer és treballar també en origen. Primera, perquè tenen tanta dignitat i són iguals que nosaltres. A nosaltres ens sobren moltíssimes coses. Imaginen el Covid, no? M'ho explicava la gent de Manos Unides l'altre dia quan parlàvem del sopar este solidari que vam fer i els vam ajudar i tal. Me deia, mira, enguany hem suspès també el projecte que teníem d'una escola en Haití i tal, i anem a dedicar tots els nostres recursos, perquè si m'ho ha manat el Papa Francisco, bueno, i l'entitat a nivell nacional i tal, per al tema del Covid, perquè imagineu-vos, nosaltres així, aquestes mascarilles, ara estem repartint 12.000 per les escoles, valen a 0,50, 0,60, el que valguen, doncs pues això per nosaltres és pecat a minuta, no ens genera un gran problema pressupostari. Dur una mascarilla a un xiquet del tercer món és un problemón, perquè la majoria no tenen ni au i a palla baixa les mans, no? En alguns llocs. Entonces, des de luego, si algú pensa que jo com a alcalde l'argument que vaig a tindre és que invertisca només en allò que me done boig, senzillament és que no me coneix, no?
Per cert, el dia 18 faran les jornades per explicar la llei d'àrees industrials, que anirà dirigida als grups polítics i també a representants d'aquest sector empresarial.
Bueno, anem a fer una tremenda campanya en el nou pla de reindustrialització que anem a presentar l'any que ve. Val? Nosaltres hem complit ja 10 anys, com va dir vostè al principi de l'entrevista, han sigut molts èxits i molts fracassos també. N'hi ha que reconèixer que moltes de les expectatives que ens havien marcat pues, no s'han complit, i se'ls n'hi haurà que redefinir-les i intentar complir aquelles que tinguem que mantindre com a expectatives interessants per a la ciutat. I altres n'hi haurà que de redefinir-les després del Covid, perquè això ha canviat moltes coses, n'hi haurà que redefinir-les vist el que ens ve cara al 2027 dels nous fons europeus, que van a ser fonamentals i molt importants. És a dir, l'escenari ens va a canviar i ens ha canviat en un any a tots moltíssim. I com també acabàvem ja pràcticament i aquest pla que vaig presentar quan vaig arribar de reindustrialització de Vila-real i que ens ha donat també molts èxits de desenvolupament industrial que explicarem i que la gent entendrà, de quantitat d'empreses que han pogut ampliar les instal·lacions, instal·lar-se en Vila-real, etc. Pues bueno, volem començar a dialogar en la societat i dialogar en la societat implicada, en els experts, en qui ens pot ajudar, en els empresaris, en tot el món, per a també compartir en ells la Vila-real del 2030. I això és el que vaig dir ja en el Foro Vila-real 2030 que vaig prometre en la campanya electoral, que el vam començar a treballar a principi de la legislatura, i que he decidit, enmig del Covid, que lo important en la pandèmia, en el moment més difícil, era lluitar contra el virus i garantir la salut. I ara, a partir d'ahí, que ja se veu més expectatives, més esperança, que tenim material per protegir-nos, que hem demostrat que podem continuar en l'economia en marxa, però sempre que ens protegim, i que, a més, la vacuna ja ens està donant il·lusió a tots, o les diverses vacunes que n'hi ha. Ahir se va punxar la primera vacuna a Margaret, no? l'anglesa de 90 anys, que ha sigut la primera que se l'ha ficat. A partir d'ahir, en gener, ha promès el president del govern que n'hi haurà les primeres vacunes a la gent de risc en Espanya. En Europa estan tots un poc parlant de lo mateix. En Estats Units, Biden ha dit que va a vacunar a 50 milions d'americans els sis primers mesos de la seva presidència. Això pareix que el final del túnel sanitari se va veient. No sabem l'econòmic.
I el social.
I el social.
Com anirà?
Bueno, pues siguem responsables i prudents i l'afrontem com els hem afrontat tota la vida, bueno, en este poble, en les gelades, en la guerra civil, en els problemes, que anem a eixir i anem a eixir bé i tenim que ser capaços d'eixir i treballar entre tots. Per tant, això, aquestes jornades s'emmarquen en una agenda de diàleg i de compartir en la societat de moltes coses que van a ser importantíssimes en Vila-real, de quin tipus d'indústria volem, com l'anem a ficar, on la fiquem, quins són els plans que l'alcalde i l'equip de govern té per a desenvolupar en la pròxima dècada, esta que ve. Hem complit una dècada, 2020 de 2010 al 2020, i ara anem a la dècada de 2020 al 2030, que va ser totalment diferent, però que algunes coses que estos anys no hem pogut fer per dificultats econòmiques, per incapacitat de la nostra gestió, perquè som humans i tot segurament, segur, no tinc dudes, jo tinc moltes coses que faig reflexions que no mos han eixit bé, però bueno, les entenc també com a necessàries per a dependre i per a tirar endavant a millorar les coses.
A mi me llama l'atenció el fet de que convide també als grups polítics, a mi que convide a la gent del sector i als empresaris, que al fi i al cap els interessa, però que convide als grups polítics
Sempre hem sigut molt oberts en este tema, no? Nosaltres, jo he dit que he tingut el despatx obert sempre. Alguns debats que se produeixen en el pleno no els entenc, perquè quan tenen que veure en qüestions personals i en temes, saben que la meva porta pot estar oberta, i que a vegades airejar un tema al públic sense tota la informació, l'únic que estem és alterant a la gent i no donar-li la informació adequada.
Però volen que des del primer, vostè vol que des del primer moment ells sàpien que va un vol de redigirir.
I es vam implicar en els dos programes, tres programes de d'UCI, de planificació de desenvolupament sostenible en la ciutat, que van presentar a Europa i van estar tots a favor i van votar tot el plenari a favor. Després no mos van donar en Europa les ajudes, que bueno, ha sigut una bendició, també s'ho tinc que dir, però bueno, vam intentar que això fos així, vam marcar ja un plan que també se discutirà en tot això, ja n'hi ha moltes coses marcades del futur de Vila-real, i van eixir a criticar-nos que no mos les donaven, que no sabíem gestionar-ho quan ho havíem aprovat entre tots, però me dona igual, estic ja molt per damunt de tot este ruïdo, com hem parlat antes, no faig les coses, i ahir mantendrà en la mateixa qüestió que m'ha plantejat anteriorment. Jo duc 10 anys així, Susana. No puc estar plantejant-me en aquests moments què tinc que fer per a guanyar vots, perquè estaria traint al meu poble. Me puc equivocar o no me puc equivocar, i com me vull equivocar menys, per això vaig a reunir-me amb molta gent, perquè vull escoltar a molta gent. I per què? Perquè possiblement el que decidim en aquests moments, l'any que ve i el següent i l'altre, esta legislatura i principi de l'altra, va marcar Vila-real fins al 2035.
Clar, jo
des de... I per tant vull implicar a tot el món, perquè no sabem qui va estar en el govern, i el que no és possible així és que ojalà estiguem, però jo no vaig estar tota la vida així, no? I la gent ho entendrà i és lo normal, i aleshores a mi m'agradaria que tot el món s'implique per a que dins de les diferències normals i des de baix que se puguen produir, els eixos fonamentals, la lluita per un model de ciutat referent, líder, innovador europeu, de capital de serveis, industrial, que ixa línia la compartim lo mínim, els mínims i lo bàsic entre tots, per a que quan entre un govern no mos passe com la llei d'educació. Ara va i la canvie, ara ne canvia una altra, ara entre una altra ne canvia una altra, tornem locos a tots i perdem unes oportunitats tremendes, no? No, no, a mi m'agradaria que la base fonamental Vila-real, Susana, i acaben això, se juga esta dècada ser poble o ser ciutat. No ho havia dit encara, però mos la juguem. I algú dirà, home, i està dient que ser poble és roïn? No. Nosaltres, des del punt de vista cultural, a mi m'encanta dir el meu poble. Però ser poble no és ser ciutat per algunes coses. I la gent que ens estigui sentint ho sabrà. Ser ciutat és tindre més recursos, és prestar serveis per no tindre que anar a tenir uns altres puestos, és poder exigir a altres administracions algunes coses perquè tu lideres algunes qüestions, i ahir ens estem jugant a la dècada que ve.
Sí, però mira, vostè quan li diu als polítics, als grups polítics es convida, és precisament per a que arribem a ser ciutat, que és el que vostè definitiva vol, però quan és, quan aquest projecte és, entonces l'acusen de que la idea era d'ells i no seua.
No passa res, da igual, sí, el tema de les medalles i tot aquest tema. A mi, això és una de les coses que m'ha portat molt el càrrec, no? I esto saps d'experiència en tantíssima gent i en vostès, en els mitjans de comunicació i tal, que el meu ego, de veritat, com tots en la vida, és lo més fotut de controlar, l'ego de UE, i és el que més mal mos fa, tremendo, perquè el 80% de les ocasions que el fiquem en marxa i l'exigim, no deuríem.
Sí, però
no tenim un sentit. Però que no me preocupen, no m'importen, quan ells se fiquen les medalles i diuen que han sigut gràcies a ells, pues enhorabona, jo que sé, els de Ciudadanos l'altre dia mos vam reunir i me van oferir una sèrie de propostes pel pressupost i tal, molt interessant la reunió, i moltes d'elles les hem acceptades i tal, i ara n'he decidit a dir que algunes són idees seus, és magnífic, claro que sí, faltaria més, jo no puc vendre tot el que pense.
Però vostè s'imagina en aquesta reunió els grups polítics,
sí,
que no vulguin dir que és el millor perquè Vila-real no siga aquesta ciutat que vostè està visualitzant?
Però això serà la seva responsabilitat, és a dir, a veure, jo no tinc problema, jo els oferís que puguen aportar coses i que inclús algunes que, en les que jo puc estar treballant i l'equip de govern durant molt de temps i que no les hem fetes públiques perquè no mos dona temps a vendre tantes coses, no? I a explicar tantes coses totes les dies, que és que ells s'adelanten perquè ells ho tenen molt fàcil vendre una cosa. Ells no se tenen que plantejar si és legal o no, no se tenen que plantejar si n'hi ha diners o no, tot això no se tenen que plantejar. Entonces jo, volem els jardins molt millor. Bé, però jo també ho he fet en l'oposició. Jo també ho he fet perquè no maneges la mateixa informació, perquè el marge que te deixa el govern, que és el que té més informació i gestiona molts diners, és ixe, i per tant, que no s'acuse de res, que jo l'únic que els demane és que facin aquesta part, que és la normal, d'espavilar-nos, de saber que estan ahí, de que ens poden controlar. Això és importantíssim per tot l'equip, saber que n'hi ha...
Bueno, vostè era una de les persones que deia que està a la posició precisament per això, per
ser oposició. Això és importantíssim, o sigui, sense oposició seríem molt pitjor govern. I sense oposició bona, pues seríem molt pitjor govern. Depèn de l'oposició que tinguem, serem millor govern o no, perquè debilitats, acomodaments...
Serem ciutat, alcalde?
Si depèn del treball que estem fent i si som capaços, com ha fet la societat de Vila-real en el passat, d'estar per damunt de moltes coses i unir-se al voltant dels nostres arrals i dels nostres símbols, serem ciutat. I això significa tindre més de 50.000 habitants o no. És que és així de simple. Si són menys de 50.000, si eren 21 regidors, ja no serem 25. Els diners que mos venen de l'estat són menys, per l'equació que n'hi ha de moment, en la finançació local, moltes coses d'estes. I tenim 50.000 satxens, però claro, ahí està Castelló apretant, en les seues inversions.
No, està clar.
En les seues inversions, les seues tal, ahí està Onda apretant, en el seu parc logístic, les seues empreses, el seu tal, ahí està Almassora, que té tot el dret del món, ahí està Burriana, el Sant Gregori, preparant 6.000 vivendes.
Sí, però Vila-real sempre mira cap a Castelló, és dir, ho tenim un poc complicat, alcalde?
Claro, és el que he dit jo antes, però no impossible. Jo estic convençut de que podem ser 55.000 o 60.000 habitants en el futur, en els pròxims 15-20 anys, perfectament viable la ciutat i estabilitzar el nostre lideratge. Però tot això dependirà, i tot això li ho dic, que damunt unes circumstàncies...
Vostè se troba en forces de portar-nos cavallí, no?
Sí, home, jo vaig a intentar ajudar i col·laborar.
No. Mire, però jo no vostè, això d'ajudar sí. I col·laborar, no. Jo vostè el veig sempre com allò de liderar, eh? No,
home, a veure, jo no dubte de que... A veure, és que jo me crec molt en el lideratge, en les associacions, en el món, en el futbol, en tots els puestos, en les famílies. Sempre hi ha alguna persona on anem tots, a l'abuela, a l'abuela, al pare, a la mare... Cada un fa... Si esos papers de mediadors, d'impulsors, de tal, existeixen des de que som tribu i que vivíem en la cova, no? Ara se trata de, en societats complexes com aquestes, saber-les articular adequadament. No dude que jo de lideratge en exercisc, o sea, ho he fet sempre. Jo no vaig a cap puesto per a que me diguin el que tinc que fer, mai. Jo vaig per a oferir el que puc fer.
Perfecte.
I a partir d'ahí pacte. Claro, és a dir, jo sé el que vull fer i li ho transmitís, i el meu partit i el meu govern en aquests moments saben el que volem per a la Vila-real i poder arribar a tindre aquests habitants i poder tindre indústries per tindre aquests habitants i que vinguin a viure així. N'hi haurà que construir vivenda, n'hi haurà que tindre puestos de treball, o els puestos de treball d'altres pobles que decidisquen viure a Vila-real perquè és millor viure en Vila-real, encara que treballes en un altre poble que estiga més proper a la teua empresa de Vila-real que d'aquest poble on s'ha instal·lat, coses així. Però això és el que estem analitzant. Entonces, els grups de l'oposició, si volen pensar en Vila-real i ficar a Vila-real primer, pues estaran dispostos a col·laborar, i si no és responsabilitat seua, però l'actitud dels grups de l'oposició ni de ningú mos va a parar en la il·lusió i en les ganes de tirar esta ciutat endavant i de fer lo millor pel nostre poble. I quan dic lo de poble-ciutat, no vull que ningú me malinterprete en aquestes paraules en que ser poble és roïn. No, ser poble no és roïn. Lo ideal és ser ciutat i mantindre les arrels de poble. I això és el que hem lograt fer en Vila-real. I això és el que hem de lograr en el futur.
Alcalde, ens ho ha deixat amb un to claret. Tinc diversos titulars, eh?
Espero que... Vostè se permetrà un muntó, eh? Això que no em parla encara del pressupost, ja sap diverses coses, lo de les aros, lo de tot això. La veritat que estaran tots així apuntant perquè mos escolten en aquestes entrevistes des de la premsa escrita, i d'ací un rato ja en tinc diversos a veure per adelantar coses del pressupost, eh? Però bueno, no se preocupe. Al final també m'agrada ser molt... molt transparent en aquest sentit, i les entrevistes encorsetades, i això és la clara mostra de que, de lo que vostè ha dit antes, no? És a dir, de que així no se prepara ningú guió ni tal. Sí, les preguntes se me diuen, no? Les que ha fet la gent, però si necessitem algun dato concret, però li asseguro que les he preparat, i així està Susana, una de les responsables de premsa, 5 minuts antes de vindre així. O sea, vull dir jo que no les havia ni mirades en 2 setmanes.
José Benlloc, alcalde de la ciutat de Vila-real, moltes gràcies per haver vingut, espero que no tarde tant la pròxima vegada.
No, bueno, hem tingut un problemeta, sí. També ho dic públicament, que no tinc cap problema, perquè alguns s'han preocupat, perquè s'ha escampat, és un poble no normal, senzillament vaig tenir un colp al cap, un xicote d'accident i tal, i he tingut que estar esta setmana que ve, m'han fet un TAC, m'han fet unes proves perquè me sentia un poquet així amarejat, no n'hi ha res greu, està tot perfecte, va ser a lo millor 2 o 3 dies i nada, ara ja al puesto, i bueno, pues he estat ahí 2 o tres dies en casa, sense deixar de firmar, treballant, parlant en tot el món, però me diuen els metges que no és que era per manejar-me massa, per si havia hagut un poc de desplaçament cranial o algo, col fortuit, el sangme del llit vaig pegar contra un radiador, res de l'altre món, però bueno, qualsevol accident domèstic és que poden passar.
Pues bé, de salut, eixa creativitat en marxa. Alcalde, moltes gràcies per haver vingut i bon dia.
Moltes gràcies a vostès. Fort abraç.